denunciat haver estat víctima d'una agressió homòfoba per part d'uns altres venedors del mercat. El fet varen passar dijous, quan l'haurien colpejat mentre l'insultaven per la seva orientació sexual. La víctima ha declinat fer declaracions, si bé ha reconegut que la denúncia ja s'ha interposada davant la Policia Nacional. Són les 8:04. Les notícies tornen a les 9.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Benvinguts a l'Equip de Guàrdia des dilluns de Pasco, 6 d'abril de 2026. Has sentit xerrar mai de ses creus de terme?
Així és per l'ancià.
Si no és així, te recomanem que no te perdis ni mitja de l'entrevista feta entre avui i demà a Rosa Planes.
Play.
El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit t'envolta la plaça com quan érem petits. Quan érem petits, queda't avui a casa.
Per al programa d'avui hem escollit la paraula terme, que és la fita que assenyala els límits d'una extensió, com també la porció de territori limitada, especialment la sotmesa a l'autoritat d'un ajuntament.
La carta de la independència que els ha cedit l'Ajuntament de Sineu als lloritans els ha servit per commemorar una data històrica. Fa 100 anys, Lloret es va independitzar administrativament de la vila de Sineu.
És molt emotiu per nosaltres, perquè 100 anys d'independència ja no ho havia viscut mai, i la veritat és que me fa molta il·lusió.
Hi ha molt d'esperit lloretà i és un dia memorable avui, eh?
Per nosaltres és un dia important, perquè, vulguis o no, sempre ser independent és molt important.
La voluntat d'independència per part de Llorito respecte de Sineu la podem ja intuir a partir del segle XVIII.
I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit t'envolta la plaça com quan érem petits. Com quan érem petits, la vida balla descalça.
En 2025, 4 municipis de Mallorca varen commemorar els 100 anys de la seva independència. Varen ser Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall, Ses Salines i Consell. D'aquest darrer municipi de Consell en parlàrem amb en Ramon Miquel Vaques Company, professor d'Història, i és un exemple del que va passar aquell any.
Bé, bàsicament, l'inici de Consell vendria a ser ja en època romana, perquè era un punt d'enclavament de connexió entre Palma, l'antiga ciutat de Palma, i la ciutat de Palència, d'Alcúdia, i ja d'aquest moment, bé, d'aquest moment no, sinó posterior, ja s'han trobat, d'època paleocristiana, dues làpides i dos sarcòfags, a la possessió de Mainou, que Mainou ve a ser el nucli original de població a Consell, el que ve a ser El topònim n'hi ha que diuen que ve de l'època romana, de Concilium, i l'altre és del domini musulmà, que era una alqueria coneguda com Conxell o Cutxell, és a dir, un poquet anterior a la conquesta catalana. La conquesta catalana i posteriorment amb el llibre del repartiment del rei en Jaume a l'any 1232, l'alqueria de Consell, que era l'alqueria musulmana, està dins el districte de Cana Rossa, i tot aquest districte de Cana Rossa és venut, donat a les Montcades, la família del Montcada, que eren vescomtes de Bearn, i després passa en el bisbat de Barcelona, i més tard el bisbe Berenguer de Palau, que era bisbe de Barcelona, el cedeix a altres pobladors catalans que havien, o descendents que havien ajudat a la conquesta. I ja amb ordenacions del rei Jaume II, l'any 1300, passa a la categoria de lloc, perquè a l'Aró se li dona el títol de vila, mentre que Consell només rep la categoria de lloc, és a dir, independència administrativa de l'Aró, que era la vila. I se'l reconeix com un petit nucli de cases. En el segle VII s'havia constituït un oratori. Després, en el segle XVIII, passa a aquest oratori que estava dedicat a Nostra Senyora de la Visitació, passa en el tit a Vicaria in Capite, i el 1913 passa a parròquia. És a dir, ja tenim un procés, diguem, religiós en l'Església, que passa d'oratori a la parròquia, a principis del segle XX, i després també, ja durant el segle XIX, en la construcció de l'Estat Liberal, ja hi comença a haver moviments municipalistes. Per exemple, en el Trienni Liberal ja se sap que hi va haver certs moviments, diguem, de segregació municipal. No se sap si se va aconseguir o no la independència, i sí que se sap, però, que hi va haver ja, se va traçar el que és la partió de terme en el camí de Rigues. Entre l'Aró i Consell se fa en aquest camí de Riguer, però no se sap si s'oficialitza o no s'oficialitza, perquè després hi ha una restauració de l'absolutisme i, per tant, tot això queda en stand-by, bàsicament, no? I no se recupera fins a final del segle XIX i principis del XX. Sí que és vera que, com qui s'estableix que els nou municipis han de tenir més de 1.000 habitants, sí que se sap que a principis del segle XX Consell ja té més de 1.000 habitants. I, clar, ja hi ha tot un moviment associatiu en el poble, a principis del segle XX, diversos sindicats, se crea també el primer club de futbol, que l'any 1908, que és el Joventut Mariana, i després se converteix en CD Consell, i, a més, els habitants s'han de desplaçar per tots els processos administratius a l'Aró. Clar, ja hi ha aquesta dificultat afegida, i tot això fa que Antoni Barceló García de Paredes, que era un personatge important dins que és la vila de Consell, juntament amb un dels mestres, que seria Bartomeu Ordines, que després serà el futur primer batle, promouen tot aquest procés de segregació municipal. No deixis de caminar.
Les creus de terme durant segles han donat la benvinguda als caminants. Encara en queden en el paisatge de les illes, però segurament han perdut la seva funció, que no la seva bellesa. En xerram tot d'una en Rosa Planes. Ella és investigadora, historiadora i membre de la Junta de Govern de l'entitat Arca. No deixis de caminar avançant aquí i allà, dins teu parla. Rosa Planes, escriptora, filòloga, membre de l'entitat Arca, com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
Hola, benvinguda tu a la conversació que comencem.
Molt bé, i de moltes ganes. Mira, avui hem triat la paraula terme com a eix conductor d'aquest programa, paraula polisèmica, que vol dir, entre altres coses, fita. I m'imagino que aquesta definició té molt a veure amb les creus de terme. Com explicam que són les creus de terme per qui no les té ara mateix en el cap?
Efectivament, la paraula terme el que vol dir és que està marcant un espai. Són divisòries, són símbols d'una divisòria. I també la creu la Creu de Terme també podia indicar, a part d'aquests espais, camins cap a centres importants. Terme és una funció senyalitzadora. És com avui en dia, quan posam un rètol a una botiga o se posa un rètol a la carretera, és la mateixa funció. Per tant, és aquesta indicació de que estàs en camí o que estàs entrant-te o que arribam a qualque lloc.
Val. Important a una època determinada, no? Marcar. Ara entram en el terme o a la zona d'establiments o de campos.
Exacte.
O de Llucmajor, no? I aquesta funció que feien, diries que s'ha mantingut en certa forma? Segueixen marcant aquests límits, aquesta entrada, o ara són més bé elements patrimonials, entre cometes, decoratius?
Bé, jo crec que avui en dia aquesta funció l'han perduda, tret de creus molt assenyalades, com pugui ser la Creu de Lluc, o creus que estan a un santuari reconegut, però les que estaven a carreteres, camins, aquestes evidentment han perdut el seu antic significat. Però algunes, aquestes creus, eren d'origen antiquíssim, perquè les creus també no tan sols senyalaven això, sinó que a vegades estaven a cruïlles de camins, a cruïlles d'espais que no eren espais de ningú. I això, hi havia una superstició en tot aquest tema, perquè se pensaven, així com també se pensaven que damunt dels ponts el dimoni s'hi passejava, a les cruïlles de camins el dimoni també te venia a cercar. Això era una creença, una superstició que fins pràcticament al segle XIX se va creure i se va mantenir. Sí. Per això hi havia aquest sentit màgic de la creu, també. Que això, si viatjam a Galícia o viatjam a Irlanda, allà on els han respectades i encara se mantenen bastant bé patrimonialment parlant, trobarem que hi ha totes aquestes creus a llocs que a vegades no responen únicament en aquesta funció de senyalitzadores que m'he indicat abans, sinó que tenen un significat màgic.
Per tant, també les poden situar en el seu origen fora del cristianisme, no? No tenen necessàriament un origen cristià, que podríem pensar aquí, no?, amb aquestes creus.
Sí, són a vegades llocs pagans, com tu dius, que s'han cristianitzat. O sigui, els llocs és el mateix, hi havia, a lo millor, allà un altre tipus de culte, i el cristianisme moltes vegades el que ha fet és substituir la creu, substitueix a lo millor una pedra, una làpida, un monòlit, algun senyal de tipus màgic que ha estat substituït per la creu que cristianitza.
Perfecte. I quines destacaries de les que estan dempeu que te criïn l'atenció pel seu valor, per la seva importància, per qui on estan?
Sí, mira, encara sortosament en queden algunes. Bartomeu Ferrà, per exemple, a final del segle XIX, que va ser el primer que va fer un intent d'inventari de totes les creus de Mallorca, i els va estudiar, i com en aquella època encara no hi havia la fotografia com hi ha avui, els va dibuixar. Ell va dir que la creu, clar, era una qüestió, conservar-les era una qüestió de patrimoni, de patrimoni artístic, perquè són artístiques, la majoria, perquè estan esculpides, i també de patrimoni històric, i també de camins, perquè el que han dit abans, senyalaven camins, antics camins. Avui en dia en queden. Per exemple, me referiré, si t'assembla, a unes quantes de Palma. Per exemple, a la parròquia de Sant Eulari a la plaça hi havia una creu. Per què hi havia una creu? Perquè la plaça de Sant Eulari era un antic cementeri. Quan se va eliminar el cementeri i se va fer la plaça, se va agafar la creu i se va posar en el cantó del carrer Morell. Encara avui, si alçam el cap, quan anem cap en direcció carrer Morell, veurem que hi ha una creu. I aquesta creu, com dic, estava a la plaça. Això també és interessant de saber que moltes vegades hi ha hagut... les creus s'han mogut. S'han mogut d'on eren originalment. A la porta del camp, en el final de les avingudes, tenim també una creu bastant interessant. Aquesta és relativament moderna, és de l'any 1864, però aquesta creu segurament substituïa una creu més antiga, que també passava. O sigui, la més antiga, per el que fos, que ja se desfeia i se substituïa per una altra. També tenim la famosa creu del Virrei, que està a les avingudes, de vora la plaça d'Espanya, que és de l'any 1645 i que rememora la caiguda del virrei que va morir per una... se va precipitar per la murada i se va matar, anava a cavall i va caure per la murada i se va fer aquesta creu commemorativa. La creu ara està en el lloc que tampoc no estava, vull dir, s'ha mogut un parell de vegades, però estava entre el que era la porta pintada i la porta de Sant Antoni. No? Per tant, no se sap exactament el punt, però estava a la murada. Com saben, les avingudes substitueixen el que era la murada i l'han col·locada ja més o menys per on estava. Després també tenim, per exemple, a Sant Magí, que és Santa Catalina, també hi ha una creu, però aquesta creu també era de cementeri, perquè tots els cementeris catòlics, si tu coneixes alguns de Mallorca, veureu que hi ha una creu, perquè la creu se solia posar en el centre del cementeri. Si desapareixia el cementeri parroquial, que abans d'enterrar en els cementeris municipals la gent s'enterrava a les parròquies, quan se tancaven aquests cementeris o deixaven de funcionar, agafaven la creu i la deixaven per la zona. Després n'hi ha moltes de desaparegudes, perquè, per exemple, la que anava al convent de Jesús, hi havia una creu, perquè la creu indicava el camí, com que estava extramurs, és a dir, estava fora del que era el centre circuit per la muralla, aquest convent, evidentment, tenia un camí, i aquest camí estava assenyalat, com a mínim, per una creu. També el camí d'establiments, també tenia una creu, el camí de Vall de Mosa, que tenia a la bifurcació en el convent de la Real, hi havia una creu, hi ha una creu que duia en el camí de la Real, una creu que també s'ha mogut, que no està ni... estava bastant... estava situada a una altra banda, a més tenia una grada, i era, en fi, quan se va fer el projecte de Son Espasa, aquesta creu se va moure del seu lloc original. Després tenim la creu de Chorrigo, camí del Gaire, a la carretera d'Inca també n'hi havia, a la carretera de Manacor, a la cruïlla de camins entre Llumajor i Portitxol, després a Randa... O sigui, la creu era molt habitual fins en el segle XIX, en què els plans urbanístics comencen a modificar les estructures antigues i les creus, desgraciadament, pateixen també aquesta reconversió falsament modernista que se carrega a vegades els passats, història i s'art.
S'esvaeixen camins que hem de fer sols.
Perquè tenim totes aquestes creus que, per lo que dius, més o manco segle XVI-XVII, no? 15-16-17, sí. 18, més o manco mos està moguent per tots aquests segles. Que, per cert, han fet la consulta en el Consell de Mallorca sobre quin era el grau de protecció d'aquestes creus que encara existeixen i mos han dit textualment que estan totes inventariades, que estan totes declarades bé d'interès cultural i que, a més, estan dins els catàlegs municipals gaudint de la màxima protecció. Això és el que ens han dit des del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. I, Rosa, continuem xerrant, però ja han d'anar acabant. Diries que, diries que aquestes creus també posen de rellevància l'ofici dels artesans de la pedra?
Clar, clar que sí. Això sí és importantíssim. Aquí, a Mallorca, és una cosa que també, per desgràcia, s'ha perdut. Aquí hi havia uns artesans de la pedra extraordinaris, extraordinaris. Hi havia una pedra boníssima, la pedra de Gueldén, la pedra de Santanyí, la pedra de Porre... En fi, hi havia una pedra molt bona que se treballava molt bé. Hi havia uns picapedrers, però no un picapedrer sense... gent d'ofici que treballava molt bé la pedra i que eren verdaders artistes. Tot això, com dic, s'ha anat perdent i avui, tant de bo, encara existeixen els que fan les parets seques, que això és també és una forma, una forma d'artesania artística, sí, sí, sí. I que tot això que s'ha perdut, però que ha existit i que, a més, reconeguda no tan sols perquè ho digui jo o perquè ho digui algú, sinó a nivell, fins i tot, a nivell internacional, que s'ha conegut la pedra de Mallorca i el treball dels artesans de la pedra mallorquins.
Totalment. Idò, ara, cada vegada que passeu per una creu de terme, o si hi passeu habitualment i no hi paràveu atenció, ara ho heu de fer. Després de totes aquestes explicacions que ens ha donat na Rosa Planas, filòloga, escriptora, investigadora i membre de la Junta de Govern de l'entitat Arca. Moltíssimes gràcies, Rosa. Avui la paraula terme ens ha duit fins a aquesta figura que enteníem que també hem de posar en valor des de la ràdio pública. Gràcies, Rosa.
Amb molt de gust i gràcies a vosaltres.
Si t'agraden aquest tipus d'entrevista, entra avui i demà a Samat de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Surt a passejar. De llibertat. L'arc de Sant Martí avui no sortirà, restarà el teu cap. Sempre s'ho creu tot, tot no és veritat. És com fer l'amor sota els ulls d'un sant. Va creure tot, però és que les mentides són altres veritats. I et vestiràs de dol, i ploraràs sota la creu. I et vestiràs de dol, per fer un boig un innocent. Els ulls tapats. Tots els vents del món es van trobar bufant dins del seu cap. I et vestiràs de dol i ploraràs sota la creu. I et vestiràs de dol. Vestiràs de dol i ploraràs sota la creu. I et vestiràs de dol.
IB3 Ràdio és cultura.
Inca Batalla Cultura. Batalla Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batalla Comerç. Batalla Comunitat, Energia, Vida. Inca Batalla Il·lusió. Batalla Futur. Inca Batalla. Ho sents.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Equip de Guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio. Amb Pep Díaz.
Acaba la Setmana Santa, tornem a la rutina i a no trobar aparcament.
Inici de recerca d'àudio.
Per sort, hi ha una aplicació que mos pot facilitar aquesta tasca.
Àudio localitzat.
Ho sabem gràcies en el programa El Dia Mallorca.
Inici de reproducció.
Duc nit, jo ara fem voltes per Palma i encara no he trobat aparcament.
No parking. No park. Moto, moto, bicicleta, moto. Passa un cotxe, passa un altre cotxe. Una furgoneta, un semàfor en groc. Un jove en son mòbil creuant el pac a pac. I pas tercera, però no hi ha manera. Sigues darrere d'un autocar.
Mira, aquí hi ha un lloc.
Dividell, ja el m'han fotut.
No ho entenc, no ho entenc. Cada dia lo mateix.
No ho entén, no ho entén. Cada dia lo mateix, diu en Xanguito. És que és cert, en tot meu penya de... Ja m'han fotut, és cert. Però és que podria arribar la solució si tots mos instal·làvem aquesta aplicació que acaba de crear un mallorquí. Perquè és un problema quotidià, no només a Palma. Sé que en sóc ara de Palma, però hi ha problemes d'aparcament a tot Mallorca. I si no, és que estigui lliure de problemes d'aparcament, que aixequi sa mà, perquè són molt pocs els municipis que tenen aparcament a dojo. Se diu l'aplicació Double. És la idea d'un grup de joves i és propostes connectant els usuaris quan deixem una plaça lliure a sos que l'estan cercant. Jaume Garcia, impulsor de Double, com estàs? Benvingut. Ho he dit bé, se diu Double?
Molt bon dia, Jaume, què tal? Sí, Double, nosaltres li deim Double, D-O-O-B-L. Sí.
Clar, a tu si idea te va venir precisament a Barcelona, on també és un bon problema per aparcar. Tu estudiaves enginyeria de sistemes aeroespacials, per tant, estan parlant amb qualcú que en sap d'aquestes coses, i vos passava el mateix, que moltes nits, què vos passava? Que sortíeu i... Conta-m'ho tu.
I correcte, doncs pues mira, tot sorgeix això de passar dies i dies amb els amics que volíem fer qualsevol tipus de pla i el que ens trobàvem és que acabàvem fent entre 10, 15, 20 minuts de voltes per trobar aparcament, no? De quina és una mica la necessitat de voler-li posar una solució que després d'any i mig de desenvolupament pues, l'acabàvem presentant en forma d'aplicació i aquí estem.
Per cert, feis feina, no sé si feis cloud working, si feis feina en xarxa, perquè feis feina des de Màlaga, és a dir, feis feina teletreball, no?
Sí, correctament. Ara aquí pues, se coordina en remot entre Màlaga i Barcelona, efectivament, que és com estem desenvolupant tot el producte.
I el funcionament és molt senzill. Conta-mos a tu. Nosaltres, quan aparcam, què hem de fer en l'aplicació?
Pues correctament. A través de l'aplicació nosaltres el que hem fet ha estat dissenyar un sistema de software que el que detecta és quan els nostres usuaris han aparcat. En aquest moment, l'aplicació el que fa és enviar una notificació convidant l'usuari a realitzar una publicació. D'acord? Aquesta publicació se configura una sèrie de dades molt bàsiques, com podria ser el tipus de zona o l'hora aproximada de sortida, i passa a publicar. En aquest moment apareix un pin dintre del mapa, d'acord, de silla, com podria ser un mapa de Google Maps. Llavors, tots aquests usuaris que tenen interès de cercar aparcament a una zona, l'únic que han de fer és cercar la zona d'interès i veuran el mapa en les diferents publicacions. D'acord? En aquest moment tindran la capacitat de connectar amb les persones que han realitzat aquesta publicació per fer des d'un caire d'intercanvi d'informació poder derivar a connectar aquests dos usuaris.
Clar, saps si serà com més gent se descarregui l'aplicació, perquè no, sense aplicació no, no, no.
Exacte.
És a dir,
correcte.
Satsit serà que se faci molta publicitat i que tothom el conegui, que tothom el se vulgui de ballar l'aplicació, no?
És un format d'aplicació que, com molt bé dius, funciona amb una xarxa, no? Quan més usuaris actius tenim, més publicacions derivam i més capacitat de connectar la gent. Llavors, sí, és una aplicació destinada a donar-li bou perquè, com molt bé dius, és un problema que experimentem tots a Mallorca, ja no únicament a Palma, sinó a tota Silla, i el que necessita és usuaris actius per poder connectar-los.
I també hi ha com un xat intern, és a dir, jo puc xerrar amb que li deixaré l'aparcament com me'n vaig.
Efectivament, efectivament. Nosaltres, com bé explicat abans, aquestes publicacions que apareixen en el mapa, nosaltres les veurem inicialment amb una sèrie de dades restringides. Es diu, veurem un pin en el mapa amb l'hora aproximada de sortida i res més. A partir d'aquí, el que permet l'aplicació és connectar amb l'usuari. Enviem una sol·licitud a aquella persona que ha fet la publicació i ella tindrà la capacitat d'acceptar l'usuari per poder passar en aquest estat de connexió, on tindrem un xat, com bé dius, per coordinar, i també les típiques indicacions fins a arribar a aquest lloc que podrien trobar en una ruta de Google Maps.
Clar, vosaltres també deixeu clar que no entregueu cap dret sobre la plaça, simplement informes si quan t'arribes te l'han fotuda, mala sort, no? És a dir, tampoc...
Efectivament, nosaltres residim en el punt de que és una aplicació col·laborativa i d'informació, d'acord? Això és un punt clau per nosaltres i deixam molt remarcat, però precisament pensam que en la coordinació i la col·laboració ciutadana són capaços d'exercir com a intermediari per poder connectar amb aquesta gent per resoldre la problemàtica.
Clar, jo el que te volia demanar sobre aquestes mònades virtuals, que clar, tota aplicació ha de tenir un poquet de bait, no? Perquè sigui més atractiva. Hi ha com a mònades virtuals per completar reptes, per connectar amb altres conductors, és a dir, és un poquet... L'heu fet també que sigui un poquet entretenguda, que no sigui simplement un pim-pam, no?
Han volgut, com molt bé dius, han volgut donar també un estímul, un incentiu per l'usuari, perquè entenen que aquell que cerca plaça té un interès directe, trobar on aparcar, però aquell que la deixa o se'n va o posa aquella informació per tots els altres ciutadans, també el volem incentivar d'alguna forma. El que fem és un sistema de puntuació interna que se mou a través de mònades i que després tenen molt de sentit de dins d'un apartat de tenda que tenim, on promocionem diferents comerços locals que posen tant ofertes com descomptes a les seves tendes. És a dir, a través d'aquestes mònades el que podríem fer és accedir a aquestes ofertes i promocions exclusives que tenim de dins de l'aplicació. I després també tenim una sèrie de reptes i competicions que estimulen a l'usuari a publicar, a connectar amb altres usuaris i a poc a poc van guanyant aquestes mònades i punt d'experiències.
I vosaltres, sou joves, crec que tu tens 25 anys com a molt, crec que del 2001, ja teniu molta experiència en el sector tecnològic, és a dir, no és el primer que feis.
No, exacte, correctament. L'equip compta amb experiència de dins del sector tecnològic, amb anys en col·laboració amb diferents empreses i també en desenvolupament de projectes d'estil start-up. Llavors, bé, podríem dir que sí, és un equip jove, però amb una experiència darrere que té un bagatge bastant bo.
Ara està en fase beta, és a dir, s'està provant el que també es coneix com a etapa de validació. És el moment en què crec que teniu 250 usuaris que l'estan provant perquè vosaltres pugueu arreglar tots els bugs i tots els problemes que...
Ara mateix, i arrel de també aquesta setmana, podem dir que són 1.500 usuaris ja.
1.500? Bé, 1.501, perquè jo ara en sortir d'aquí m'he deixat el mòbil a la redacció i però el me baixaré perquè
està disponible ja amb Android i iOS. És a dir, la podem provar, com a mínim.
La podem provar.
Aquests 1.500 usuaris, perdona, d'on són? De Mallorca, de Màlaga, de Barcelona, Màlaga, sí. De tota Espanya, ho sabeu?
No, principalment ara han distribuït els usuaris tant a Màlaga com a Mallorca. Òbviament a Mallorca tenim molta més presència arrel de la darrera setmana. Podríem dir que gran part d'aquests 1.500 usuaris ja comencen a estar distribuïts per Mallorca i aquests dies ja nosaltres estem experimentant pues, com els usuaris que se les descarreguen van fent publicacions, van provant l'aplicació. També han rebut molt de feedback positiu, gent que li venen idees i no les comenten i bé, estem molt agraïts per tot això perquè precisament, com dius, estem en un moment de validació, fase beta, seguir millorant el producte, però tot això és el que ens aporta per poder millorar encara més.
De fet, quan tingueu la versió definitiva, la presentareu a Mallorca i a Màlaga. I clar, m'ha agradat molt una frase que dius que si aconseguiu que cada conductor redueixi malament, sigui uns minuts, els temps que fa voltes, hi ha un impacte positiu en el trànsit, en les emissions de CO2 i també de l'estrès. Tot això són molt de minuts, són moltes emissions i són molt de nervis. Si això tots mos davallam amb l'aplicació Dobble, que s'escriu D-O-O-B-L, clar, ja hi ha 1.500 persones provant-la. Això pot tenir un efecte molt important. És ben igual que quan vas a un aparcament públic d'aquest subterrani, que veus els llumets allà on estan lliures. I això ha estat una gran ajuda. I això vendrà a ser el mateix però en el carrer i en el mòbil, no?
Efectivament. Sí, com ben dius, no únicament fem un impacte damunt de les emissions CO2 intentant reduir-les, sinó també aquesta sostenibilitat enfocada a nosaltres. És a dir, a reduir aquest estrès diari que al final suposa donar voltes i voltes cada dia per trobar on aparcar, no? Nosaltres pensàvem que això ha de deixar de ser així i venim a dur una proposta amunt de la taula que pensant que tindrà molt d'èxit.
I de Jaume García, impulsor de Dobble. Una darrera pregunta. Tu fas feina com a analista de dades a una aerolínia. Deus tenir molta feina aquests dies, no?
Sí. Sí, aquests dies són complicats.
Mare de Déu, jo només de veure Fly Radar, ja amb aquest no se'ls veus enlluernats per veure com s'està desviant tot el trànsit aeri. I clar, els analistes de dades a les aerolínies també tenim un paper molt important en aquest moment de repatriacions, d'avions, d'avions sí. a altres aerolínies per poder repatriar gent i vosaltres també comptau molt. Vosaltres no sabeu veu, però estàveu allà darrere i per partida doble, enhorabona per la teva feina del dia a dia i per impulsar Dobble, que s'escriu D-O-O-B-L. Hi ha 1.500 persones que l'estan provant, la mos podeu davallar per trobar aparcament que ben si Déu mos senti, a ben si això ja fa dolenta la cançó que ara acabarem d'escoltar, que no dolenta, però que ja no estigui de moda, amb el permís d'en Joan Montaner Changuito. Jaume, enhorabona, estarem en contacte. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
No faltava d'altre.
Demà dimarts tornen ses edicions insulars amb del dia a partir de migdia. Si no ets a la teva illa, ho pots escoltar per web o recuperar més tard en el servei a la carta.
Fet mariner del cel per poder-mos revolcar l'aire. Estarem sempre volant junts. Mai perdrem forces per caure. I on anem? I on anem? Tu dius que vols rodejar-te de plomes. I on anem? I on anem? Anem en el cel on només hi
tothom vol sentir com sones. I on anem, tu dius que vols viure sempre entre ones. I on anem, i on anem, anem a la mà enfonsar les nostres vides. Entre pluges he trobat un lloc per viure plegats. Els aigüls han fet un llit per engronsar-mos. Mos convides, bon ambient, feim se'l molt tranquil·lament. S'il·lumina tot el cel quan tu m'abraces.
T'avendré a cercar cada dia on viuen ses flors tristes. T'avendré a cercar.
Tres Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
I abans de tancar aquesta hora d'equip de guàrdia, escoltarem una mica de música.
Inici de recerca d'àudio.
I res millor que recórrer en el guateque musical de Tèntol.
Preparat l'àudio seleccionat.
Aquí tens un guateque de música francesa.
Play.
I avui, música francesa, que combinat amb un plat francès també pot ser merda, Cisco.
Així és, perquè aquest dia et celebram la Setmana Internacional de la Llengua Francesa i la Francofonia, i això ens servirà d'excusa per la nostra selecció musical d'avui. I començarem amb un dels grans noms del pop francès dels anys 60 i 70, i amb Stop au nom de l'amour, que en Claude François va adaptar l'energia del soul americà al públic francès amb un ritme enganxós que convida a ballar. Escolta-ho.
Je sais bien.
Pupé de Cir i Pupé de Son és una peça icònica del moviment Yeye, interpretada per Friends Gold. Aquesta cançó va guanyar el Festival d'Eurovisió l'any 1965, representant Luxemburg, escrita per Serge Gainsbourg, combina innocència...
Miquel, t'ha tocat tots els noms.
No, si ho ha fet a posta, en Xisco, ja ho sé. Jo l'he avisat que me poden ser fàcils, però... No m'ha fet cas. I vol que el programa surti malament.
No, són complicats, els noms francesos.
Aquesta cançó combina innocència i crítica al món de la fama.
chanson, poupée de cire, poupée de son. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois.
Quin temassos, aquests francesos.
Aquesta és fantàstica.
La veritat que sí, però aquesta que diràs tu també.
Sí, amb les marionets, Christophe ens conta una història sobre relacions i manipulació emocional, amb una melodia delicada però profunda. És una mostra clara del pop francès més introspectiu dels anys 60.
Moi, je construis des marionettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman.
I ara canviem de registre amb una reina de la música disco europea. Dalida va triomfar internacionalment als anys 70 amb aquest tema vibrant, una oda a la llibertat i el desig de viure el moment a la pista de ball i a la vida en general. Que soni Monday, Tuesday, Laissez-moi danser, deixeu-me ballar.
Moi, je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi.
Barbara és una de les grans figures de la chanson francès i dic on revendrà tu, parla de l'absència i l'espera amb una sensibilitat única i una interpretació molt íntima.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feuilles.
Moment ara per actuar una balada romàntica molt coneguda que destaca per la seva senzillesa i emoció directa, dedicada a l'amor sincer. Canta Jo Dassin, un dels artistes més populars dels anys 70.
A toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance.
I Je l'aime à mourir és una de les cançons més famoses, una de les cançons d'amor més famoses de la música francesa. Francis Cabrel combina poesia i música amb una gran delicadesa. Ha estat versionada en molts idiomes i continua sent un clàssic atemporal.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir.
Un altre dels grans noms de la chanson francesa, Charles Aznavour, amb Les Comédiens, publicada el 1962, ens transporta al món del teatre dels artistes ambulants, retratant amb sensibilitat la vida darrere l'escenari i la passió per actuar.
Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens. Voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs.
I tancant ja la paradeta amb un toc més actual, Mica aporta una visió moderna internacional de la música en francès amb un estil fresc i optimista que connecta amb noves generacions. Que soni, c'est la vie.
C'est quoi le beau, c'est quoi le laid, c'est quoi le faux, c'est quoi le vrai, qu'est-ce que tout ça vient faire ici? C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ce rite sur mon visage? Pourquoi elles viennent capter mon âge? Même si vieillir est un naufrage.
I de fins aquí aquesta música francesa fantàstica.
Vive la France!
Tot un dels companys dels serveis informatius de la ràdio pública ens resumeixen l'actualitat. Després encara seguirem de guàrdia fins la mitjanit.
Voyage, voyage.